Bé, i amb aquesta sintonia comencem el safareig d'avui i bueno, tenim els nostres tertulians per aquí. Bon dia.
Hola, bon dia, Cristian.
Bon dia.
Bueno, avui en sou pocs, però n'hi haurà bon tema.
Benvinguts.
Ah, això mateix. De què parlarem avui, a veure? Senyor Albert.
Senyor Albert, mira.
Jo mateix.
Tu
no, me avui és el dia de l'orgull, no?
Sí,
jo, si seria sí, de l'orgull, sí. També, que menys que parlar i reivindicar els drets i...
Molt bon tema.
I no sé si entrava... Bueno.
I per què no de les fires, també?
També de tot.
De les fires?
En mitja hora tindrem temps per a tot.
De tot un poc. Molt bé, vos dic això, eh?
Molt bé. No, doncs avui és un dia d'especial celebració i encara més ara amb els governs aquests que s'estan formant, que en molts de llocs s'està atacant, no?, molts d'avanços que s'havien aconseguit amb el món dels drets. I bueno, és una cosa que no hem d'oblidar, que ha sigut una lluita de fa molts d'anys el poder sortir de l'armari. Moltes persones que per la seva condició sexual eren discriminades, empresonades durant un temps, i no oblidem que a molts de països del món encara ser homosexual pues, està penat a mort. Si anar més lluny, penso que Uganda últimament també condenaven a mort, no?, i molts altres països. Per això que és important no oblidar que molta gent del nostre voltant, inclús molts d'amics que podem tenir, no han de patir discriminació per les seues actituds afectives, no? Llavors, des d'aquí reivindicar i seguir endavant, i que algun dia pues, se normalitzi i que no se tinga que celebrar cap dia d'orgull ni res, perquè ja estarà totalment acceptat i no hi haurà cap problema a la societat respecte a això. Marita? No sé.
Ho tenim... A veure, amb tota la força que està entrant Vox als diferents nivells de govern, tenim un problema, eh? No només en el tema de l'orgull, sinó en el tema de la dona, per exemple, en el tema de qüestionant hasta la llei de l'avort. Vull dir que ho tenim una mica difícil, no vull dir que sigui insalvable, però difícil perquè està entrant a molts governs i espera't. Aquí a València ja veiem en quina força ha entrat. A València és paradigmàtic, lo de València.
Sí, no? A València pues, bueno, era un lloc en molta disputa que, segons les enquestes, podia estar tant un cantó com l'altre. Lleugerament hi havia avantatge del bloc del Botànic i al final pues, bueno, ha guanyat el PP, i amb l'ajuda de Vox pues, bueno, tindran el govern, i bueno, sobre por sus acciones los conoceréis, no?
Vull dir... La presidenta... L'Àrea de los Llanos.
La Llanos Massó,
sí. A mi em fa... La veritat és que m'esgarrifa sentir-la, eh?
Bueno, ja les paraules són les que són, ja veurem les seves accions.
I
per sus acciones los conoceréis, no?
Sí, sí.
Igual que el vicepresident siga un torero, pues bueno, pues com si fos futbolista, no?
Sí, sí.
Ja veurem per les seves accions.
A veure, això per mi no és tan problemàtic, és una qüestió puntual de que és una persona que pot estar molt ben preparada o no, no ho sé. Però és una qüestió molt puntual, però el que és ideologia, el que és tot el tema del posicionament de en aquest cas, del govern valencià, com se posicionarà respecte al tema dels homosexuals, per exemple, pues això és ideologia, i això és molt més seriós i molt més preocupant.
I la violència masclista, no oblidem, en aquella mateix, a tu et pareix que han de prohibir, en cas de que hi hagi un assassinat masclista, han de prohibir que es faci una manifestació en contra de l'assassinat? Però en aquella s'ha prohibit les manifestacions.
Que, és que les paraules, que són molt importants, a vegades enganyen, perquè jo, parlant amb gent que poden ser d'una tendència, o potser més dretana, pues diuen, bueno, és que total, dir-li violència masclista o dir-li violència intrafamiliar, que no hi ha diferència, home, les coses s'han de dir pel seu nom. No pateix la mateixa violència una dona dins de l'àmbit familiar que sé jo, que un altre membre de la família. Vull dir, hi ha mil quantes dones que han mort des que s'estan efectuant registres i, en canvi, en uns altres nivells familiars, no. Per tant, és una violència que sí que és dins de la família, però té unes connotacions molt, molt, molt diferents.
Té pel fet de ser dona, perquè no oblidem
que... Pel fet de ser dona.
Claro, i per això se diu violència masclista i no intrafamiliar. No és el mateix.
No és el mateix, no és el mateix. Però hi ha persona que diu no és el mateix. A mi m'ho han dit, eh?
Home,
jo ho he sentit.
No, i totalment, a Torrelodones, de les festes, entre els punts violeta, que eren uns punts importants, en cas de que alguna dona patigués algun tipus d'assetjament o violència, tal, podia anar allí a trobar recolzament, informar-se, doncs ho han tret perquè pareix que ja no fa falta, no? Llavors, sí, clar, una cosa són les paraules i l'altra els fets, i els fets ja els estem veient quins són. I és el que volem, és el que han votat molta gent. Pues bueno, suposo que quan se vota un partit se vota tot el PAC, no? Bueno, és que clar, tu no pots votar un partit
per una cosa
i això no. O sigui, tu votes a un partit, el que siga, Vox, Podemos, PSOE, PP, me dona igual, tu votes tot el PAC, no pots votar només... Ara, la gent en general vota per una cosa, a favor de o en contra de, però d'algun motiu. No, perquè jo voto en este perquè llevaran... jo què sé, els bous, que no és el cas, doncs només per això, però igual que votes allò, doncs estàs votant moltes altres coses, no? Llavors, clar, tu Vox pot dir, ah, bueno, però no s'han votat per això, i gent que haurà votat Vox, bueno, jo t'he votat per això, però no per allò altre. Però ells justifiquen de, és que, però he dit Vox, però potser Podemos i qualsevol altre. Vull dir que tu quan votes al partit i justificaran que la gent els ha votat per allò i estan fent el seu programa. T'agrada o no t'agrada?
Doncs és el que preocupa.
Claro, i per això jo l'altre dia, al tram final, jo comentava, bueno, moltes coses no seria interessant fer, pues, no sé, referèndums sobre temes, no? Igual que a Suïssa, que es fan molts referèndums.
Jo això qüestiono.
No, ja, però és que llavors...
Però... Perquè, a veure, cremaria, penso jo, de que contínuament ens convoquéssim en un referèndum per votar si esto sí, si esto no, jo, que no conec tot, que no... jo i l'altre, que no coneixem tota la problemàtica interna d'una determinada qüestió, passarel·la sí, passarel·la no, que coneixem totes les avantatges.
Ah, clar, és que...
A veure, la votació és des d'un punt d'ignorància, vull dir, els que estan dins del meollo són els que poden saber si, quines són les avantatges, quins són els inconvenients. Jo aquí la veritat és que penso que no.
És que hauria de ser un
vot... És com si dins d'una empresa convoquessin a tots els treballadors per dir si formalitzen un crèdit en... Pues no.
Bueno, ja, diferent.
És diferent, però d'alguna manera és això de que no tots hem de participar de tota la governació. En el cas de Vinaròs, pues de la governació de la ciutat.
No, però
no,
això de...
No, però, jo per mi no.
Sí, però tu fixa't, a més, això hauria de fer una cosa viable, no, o sigui, hauria de ser algo, votació electrònica, no cada setmana una votació, vull dir, unes condicions.
Ja estem en la votació electrònica.
Home, evidentment...
Quanta gent estarà que no pot votar perquè l'electrònica la posa nerviosa?
No, ara evidentment hi ha una bretxa digital que diuen que és veritat, que existeix, que molta gent gran, pues, a l'hora de fer transaccions bancàries, la veritat que té molts de problemes. Jo no dic que tinga que ser ara ni molt més, però la tendència serà aquesta. Igual que ens queixem de que quan tu votes un partit votes tot el PAC, si tu poguessis votar coses concretes, ja a nivell d'Ajuntament encara més, per exemple, fem passarel·la o fem piscina, per exemple. Llavors, argumentant, a la piscina tindrem tant de diners, hi haurà tant d'endeutament, tant de plaç, tal qual. Llavors, la qüestió seria plantejar què preferim, això o allò. Llavors, la gent podria votar vinculant o no, suposo que vinculant en un tant per cent de vot més i vot vàlid, què es fes? Bueno, per què no? No en totes les coses, però hi ha coses que són més transcendents, de certa manera, que no són viables de votació, però altres coses sí. A Suïssa no anem molt lluny. A Suïssa se fan moltes votacions.
Ja ho sé.
Claro, i llavors, bueno, que tindrà els seus avantatges i defectes, d'acord, però és una... Bueno.
Jo li veig més defectes. Ja entenc que hi ha uns avantatges, ja ho entenc, però... Jo veig més defecte en este tema de voler que tots participem en moltes coses.
Ja, però quan hi ha el bipartidisme, mira, per exemple, als Estats Units, o votes demòcrates o republicans, i si votes republicà, votes tot el PAC republicà, i si votes demòcrata, tot el PAC demòcrata, claro. Llavors, tu tens un programa electoral i tu estàs votant, doncs, per una mesura i l'altre no. O sigui, per exemple, als Estats Units, no? L'Associació Nacional del Rifle pues és donar molts diners, el lobby, al Partit Republicà. Clar, pues si tu t'agrada molt les armes, votes només al Partit Republicà pel tema de les armes. Però imagina que té altres coses que a tu no t'agraden, per exemple, eutanàsia, avortament, que estàs a favor. Llavors, què fas? Votes perquè vull portar l'arma, però faran unes lleis que jo no estic d'acord. I ja estàs votant tot el pai del Partit Republicà i hi ha coses que te perjudiquen. És que això també és una, no sé, una decepció.
Per exemple, el tema de les armes dels Estats Units, tota la gent que té uns guanys, uns beneficis de tot el tema de les armes, votaran a favor.
Claro.
I en canvi, potser una majoria, o no ho sé, de gent, jo estaria totalment en contra del que passa als Estats Units. És que clama al cel en el tema de les armes.
Bueno,
per tant, el vot és molt intencionat. Plantegen el tema del vot referent a les armes als Estats Units. És molt intencionat.
Sí, sí. No, home, allí, evidentment, els lobbies, però hi ha molts de lobbies als Estats Units, però 40.000. Però bueno, allí s'han de declarar, tal lobby ha donat tant de diners i això ha de ser públic a Espanya. No figura, no tinc molt clar que Espanya figure bé els donants dels partits polítics o a partir de certa quantitat, ara no recordo bé com estava això aquí a Espanya, dels lobbies, que de fet el rei Juan Carlos el Emerito tenia un lobby i li venien molts de diners a través del lobby que tenia ell mateix, que va influenciar el govern o fer tràmits dels empresaris estrangers. Això ho sé?
Sí, no, sí. No sé, la veritat, desconec el...
Sí, vaig llegir un llibre de Fernando Rueda, que està especialitzat en assumptes d'intel·ligència i demés, ja fa bastants anys, i parlava del lobby de la Casa Reial, no? I anava, potser sense anar més lluny, lo del tren LAVE a la Meca, no?
Tu creus que, per exemple, a mi o a qualsevol me tenen que demanar l'opinió respecte a temes que tenen que veure amb la intel·ligència artificial? Si no, ben bé no sabem on se pot arribar amb la intel·ligència artificial.
A mi ha d'haver una bona informació, evidentment.
Però tu creus que a mi me tenen que demanar el meu parer? Si no tinc prou formació per poder opinar sobre el tema.
És que jo no t'he dit que tinguin que preguntar de tot, jo t'estiguin de certes coses.
Però de certes coses me trobaré igual, que jo no tindré tota la informació necessària per votar en coneixement del que estic fent.
Jo no,
la veritat, aquest tema...
No, bé, però jo no refereixo a qualsevol cosa, evidentment. Hi ha coses més susceptibles de votació de referèndum popular que altres. Hi ha coses que són qüestió d'estat, de per se ja no són susceptibles de votació. Estem a favor d'invair el país veí, sí o no? Home, doncs evidentment això no portarem a votació.
No, és que no.
És que ho he portat a l'extrem per fer veure que no tot s'ha de votar, tampoc. Vull dir, estic parlant de coses més concretes.
Sí, sí, però inclús en coses concretes, el desconeixement que podem tenir...
Home, hem de saber informar.
També és gran.
Home, és que ja la condició sine qua non per això seria informar correctament, com jo he dit abans, la finançació, els plaços, beneficis, a quanta gent afectaria. Evidentment, quan tu planteges un referèndum sobre qualsevol altra cosa, s'ha d'informar bé a la gent. Lo de l'OTAN, per exemple, quan se va fer el referèndum de l'OTAN, no? Vull dir, se va informar, no se va informar, va ser tendenciós el referèndum, doncs bueno, jo era molt jove en aquella època i no recordo exactament com va anar, però...
Doncs va haver canvis de postura, vull dir, el que primer s'opinava, com ara, vull dir, s'opinava que sí, després era que al revés, el que primer era que no, després va ser que sí, o sigui que... Per què? No ho sabem.
Bueno, suposo que...
No ho sabem.
Suposo que era condició.
Felipe González no ens ho va explicar, els canvis d'opinió.
Ah, bueno, sí. A veure, OTAN d'entrada no, allò que va dir. I després també van dir que entrar a l'OTAN també era una condició per entrar a la Unió Europea.
Claro.
Llavors, claro...
Sí.
Això me recorda la cançó aquella de Cuervo Ingenuo, no?, de Javier Craera. Tu decir que si te votan, tu sacarnos de la OTA, no?, o algo paregut. Cuervo Ingenuo.
No sé.
Sí, era una cançó molt bona.
No la conec.
La qüestió és... I bueno, i lo de la intel·ligència artificial, que també diem, va haver, no fa molt, una comissió als Estats Units, que allí fan comissions per tot, i això està molt bé. Hi ha coses que no m'agraden gent del sistema americà polític, però hi ha coses que estan molt bé. I va sortir una comissió, un dels impulsors de la intel·ligència artificial, així a nivell més comercial, el ChatGPT i tot això, no? I parlava molt dels perills que tenia la intel·ligència artificial i realment fa temor que una màquina se puga autoprogramar i programar altres màquines.
La rebel·lió de les masses.
Sí, bueno, ben avant. I el bo és que hi ha moltes novel·les de ciència-ficció que parlen d'això. Bueno, no cal anar molt lluny, novel·les, la pel·lícula Terminator, sense anar molt lluny, també les mateixes màquines se programen entre elles i volen destruir l'espècie humana, no?
De fet, perdona que entro, de fet, hasta d'aquí poquet sortirà el xat GPT-5.
El 5 ja?
Sí,
vale.
Sí. Són coses que s'han de mirar, no? Perquè és perillós. Clar, sí. Quan ho connecten a internet tindrà pràcticament la informació de tots.
Sí, però entonces ens trobarem, a veure, jo me considero bastant profana en tema de la informàtica i tal, i això que jo me passo moltes estones davant de l'ordinador i, bueno, i me menejo una mica, però la quantitat de gent que no... Que això de l'ordinador només saben que és un aparatet que el net se'l posa allí i passa el rato teclejant. A mi, ara per ara, és que...
Home,
una esgarrifa.
Ha evolucionat molt. Jo sóc informàtic de professió. Jo vaig arribar a conèixer el Windows 2.3.
Jo per conèixer-te parlaria de... La primera base de dades que vaig manejar era de base 3 plus.
Bueno, de base 3 plus.
Ah, vale. Pues mira si et parlo de temps. I vaig utilitzar-la, vull dir. Però bueno, ho dic, jo me considero profana, perquè a mi em fa molta temor, quan tinc que configurar una cosa, quan tinc que... Dones el teu consentiment? Ai, a veure...
Aceptar todo.
No, jo no accepto. A mi, mira, des que m'han arribat alguns missatges, que ja crec que un dia ho vaig comentar, de què t'ha parecido tal establiment... Si jo he estat a un determinat bar, i que me diguen... M'arriba un missatge preguntant-me què t'ha parecido este establecimiento? Per què tenen que saber... Ja ho sé, que tu me'n recordo que vas fer una intervenció, que vas dir, bueno, és que tu pots no donar el teu consentiment prèviament.
O pots desactivar-ho.
Sí, ho pots, però ja, i com? Home, i tornaré a tindre temor de si desactivo això, què me passa? A mi me fa molt de respecte. Home, I me passo ratos en l'ordinador, eh?
Home, era graciós quan lo de les vacunes, dient que mos ficarien un xip a les vacunes. Si no cal cap xip, en el mòbil damunt ja mos monitoritzen tot el que volen, on estem i deixem d'estar.
Sí.
I inclús te poden obrir el micròfon i escoltar el que dius, o a casa amb els altaveus intel·ligents, Alexa, Siri, Google Homes, també. Jo ho gasto molt, l'Alexa. I què te diu que no estan escoltant tot el que dius en privat?
Vale, pues a mi em fa temor. A mi em fa pànic.
Home, evidentment ha d'haver una regulació. Passa que primer va la tecnologia que la legislació.
Sí,
després
va la llei. Sí.
Claro.
Sí. No, diuen que primer es fa la trampa i després va la llei. Diuen que primer es fa la trampa i després va, reglamentem i legislem.
En base a la trampa.
En base a la trampa, diuen.
No, la veritat que estem un món molt globalitzat. Diu, cada vegada més globalitzat. No, és que ja estem totalment globalitzats. És que ja més podem estar globalitzats. Me penso que no, que ja arriba la tecnologia a tot arreu del món. I, a més, sí que hi haurà llocs en poca cobertura, però, bueno, els satèl·lits ja t'arriben a qualsevol lloc. Los Starlink, que ara pareix que es van veure per aquí estos dies, este regue de punts que la gent no sabia que era pel cel, i van fotografiar. Jo no vaig arribar-los a veure. Però, bueno, que està tot l'espai, tot ple de satèl·lits, estem monitoritzats, els mòbils que portem damunt. Encara que tu puguis desactivar el que és la localització, si volen te poden espiar. De fet, la tecnologia de Huawei, que tanta temor li fa als Estats Units, pues volen restringir el que és el 5G de Huawei per l'ús que pot fer el govern xinès sobre aquesta tecnologia per a espiar els països occidentals, de fet. I això, si les mateixes administracions ho diuen, o, per exemple, l'antivirus Kaspersky, que és un gran antivirus, doncs l'administració americana el té prohibit perquè és de procedència russa i es pot utilitzar algun forat per espiar els ordenadors dels empleats federals. Claro, llavors, tot té uns riscos. I, de fet, a l'actual guerra d'Ucrània, el govern d'Ucrània va tenir la sort de que tots els servidors van passar a mans d'Amazon per a protegir tots els ciberatacs dels russos, sinó tot el que és l'administració electrònica o món núvol digital d'Ucrània hagués caigut de seguida pels ciberatacs russos. Vull dir que estem a un món...
Estem molt avançat, però molt fràgil. Molt fràgil.
Sí, sí.
Molt avançat, i tant, sí, però molt fràgil.
Sí, la veritat que hi ha una... No sé si serà una distòpia, no?, aquestes pel·lícules distòpiques que al final la humanitat és en perill, no? Per això és una distopia. Igual que l'utopia és que és algo que serà bo, no? La distopia que serà algo negatiu.
Sí.
Anem a un món una mica complicat, canvi climàtic, que a lo millor gràcies a la intel·ligència artificial també aconseguim trobar solucions, pues, a la falta de pluja, als residus, pues, qui sap, a lo millor també hi ha coses que són
per a bo. No, és que segur, com tot en esta vida, té la seva vessant positiva, la seva vessant negativa, vull dir, com tot. Però, a veure, jo dins d'aquest món, que no puc calcular lo positiu i lo negatiu, pues me trobo indefensa. I com jo m'imagino que moltíssima gent.
Sí, hi havia un conte molt curt que recordo, no recordo de qui era, si Bradbury? Bueno, no me recordo de qui era. Que era un conte molt curt de ciència-ficció, diré una mica de què anava, però és molt ràpid. És un conte molt curt, que resulta que aconsegueixin interconnectar tots els ordenadors de la galàxia que la humanitat ha pogut arribar, i una vegada que ho tenen tot interconnectat i la potència de computació és tan alta, li fan una pregunta a l'ordenador aquest, i li pregunten, i hi ha Déu? I l'ordenador contesta, diu, ara sí, i ho apaga tot. O sigui, és un conte que és molt curt, no? Però,
sí.
Però és,
com... Actualment, un com tema és? Que també se'n parla molt és de la vida humana dins de la galàxia o fora de la galàxia, vull dir, de si hi ha mons o planetes que tenen, que hi ha vida, que hi hagi vida i que hi hagi persones no com nosaltres, a lo millor, d'una altra, en unes altres característiques, però també és un tema que avui en dia també no es pot donar una resposta sí, hi ha vida, o al revés, no hi ha vida, però que tots diuen molt possible que sí.
Més que això...
L'opinió és molt possiblement sí que hi ha vida, però tenim evidències, no? Que la intel·ligència artificial pugui, a lo millor, pues, és possible, que a través d'esta via se pugui arribar o no.
Sí, això, Marita, és molt interessant, perquè el mateix Carl Sagan, que va fer aquella sèrie de Cosmos tan mítica,
Cosmos,
als anys 80,
sí,
que va ser espectacular, sí. Carl Sagan li van preguntar això i va tenir una resposta molt bona, que m'ha vingut ara al cap al respecte, que era, si no hi ha vida més que la Terra, que és extraordinari, no? Perquè els mils de milions que només s'hagi fet la vida a la Terra, que és extraordinari, i també diu... I si hi ha vida fora, també que extraordinari, no? Vull dir, les dues coses són extraordinàries. Que hi ha vida fora de la Terra i que no n'hi ha vida. Vull dir, les dues coses són molt... I això és una cosa que li van preguntar, perquè també va ficar tota la estadística en números. Si comptem número de galàxies, planetes que hi ha a cada galàxia...
Sí, planetes... Hi ha tants planetes que estadísticament li pot sortir de que sí, de que hi hagi vida, però evidències, ni una.
Home, i satèl·lits,
evidències, mira, ni una.
Clar, totes les missions que hi ha, no recordo si era, perquè ara estem improvisant i llavors m'he ve al cap, si era Encelado, me penso que era, un dels satèl·lits, no sé, no recordo ara de Júpiter o Saturn, que és un món gelat, i llavors si podia haver, des de lo que és l'aigua, baix del gel, si podia haver ahir vida o no, alguna, encara que fos molècules o bacteries
sí.
O alguna cosa, no? Encara que cada vegada està més... referendat per científics, però bueno, això va evolucionant, el que diuen els científics, depèn de les aportacions noves que hi ha al respecte, no? Però que la vida a la Terra se va generar en meteoritos que portaven unes molècules que a l'interaccionar se van juntar i al cap de molts milions d'anys se va produir, però bueno, tot són conjectures que no sabem.
Bon, ha manat a un món... molt amunt, eh?
És que fem un safareig que tan pront parlem d'una cosa, parlem d'una altra...
Bueno, m'ha anat a un món molt amunt. Jo repeteixo, perquè no parlem de les fires, també, no? De les fires que tenim avui, sinó les que van tenir els nostres avantpassats, que també van tenir les seues fires, que no eren com les d'ara. Vull dir, si fem una xicoteta, o mirem de fer una xicoteta ressenya històrica... Pues la fira de Vinaròs té uns 300 i tantos anys, vull dir que tampoc no s'ha celebrat tota la vida, que va ser un privilegi que un rei, aquell que li deien l'embruixat,
Carlos II, a l'any 1700, va ser d'ell?
No, el privilegi era de 1686, potser que era.
No sé si hi estava, però...
Sí, bueno, 1686. Bueno, va ser un privilegi que... li va concedir aquest rei, que va ser l'últim. dels Àustries.
Sí, sí, sí.
Va concedir a Vinaròs en agraïment a la col·laboració que el poble de Vinaròs havia fet en la guerra de Catalunya, que li va concedir el privilegi de celebrar una festa al mes d'agost. Pues era una festa de 8 o 10 dies que se tenia que celebrar al mes d'agost. I va ser un fracàs total. Ni la gent del poble, ni la dels voltants, ni els fireros, ni nada d'anar... crec que la van celebrar un any o dos i s'acabó la fira.
M'encanta perquè sí que ha d'aprenent. Vull dir, el bo d'escoltar gent sabuda que ha d'aprens molt.
Va desaparèixer la fira. I van passar, això era 1680, i la pròxima vegada que a Vinaròs em va parlar de la fira va ser ja 1840. Aquesta cifra sí que la recordo bé. Va ser 1840, que van dir, bueno, va, i per què no tornem a reivindicar, a veure, tirem endavant, per què no, la fira. Vale, doncs fem la fira, si la vega anterior la van celebrar al carrer Major, la primera edició se va celebrar al carrer Major, imagina l'amplada del carrer Major, la fira, com era. Va dir, doncs bueno, un lloc una miqueta més... Més que hi hagi més espai, que sigui més ampli, i se'n van anar a la Raval Socors. Un fracàs. Un fracàs. I ja, això va ser 1840, i van tornar al 1870 i tantos. Pensem que ja aquí ja havien passat les guerres carlistes, la Primera República, i van traslladar la fira a la Mera. No, primer, espera't, el recorregut de la fira va ser primer carrer Major, després Raval Socors, després va anar a la plaça parroquial i després a la Mera. Quan van anar a la Mera ja la cosa va canviar, van començar a vindre fireros, la gent de la contornada, doncs, suposo que fruit d'una propaganda que s'haguera fer a nivell de l'Ajuntament, va fer arribar la convocatòria als pobles del voltant, doncs van venir acudint. I sobretot l'èxit va ser juntar la fira de Vinaròs que s'estava celebrant, abandonar el mes d'agost i portar-la al mes de juny i juntar-la en una festa que Vinaròs tenia molta, estava molt arrelada, que era les corregudes de bous. Però eren corregudes no com ho tenim ara entès. Eren corregudes doncs, tipus... Jo crec que es pareixia més als bous al carrer. I això va ser ja el punt que va donar a la fira doncs, de dir sí, a Vinaròs tenim una fira que funciona. I van començar a vindre fireros. Es parla de que l'Ajuntament va arribar a construir més de 200 casetes de fires i molts fireros portaven la seva caseta, que es feien tres fileres de caselles a la plaça de la Mera es feien, no tres, quatre fileres en sentit longitudinal de mar a muntanya i no feien, a la part, diguem, en sentit horitzontal, no feien. Tret d'un any, 1900 poc, 1902 o 3 o una cosa així, que a la bocana, diguem, de la Mera, on hi ha el carredonet que entra al carrer Sant Joan, hi havia el Cafè Espanya, que era de no sé quin partit polític, era la seu, i l'Ajuntament era contrari en aquesta tendència. Li van fotre, i perdoneu l'expressió, una filera de casetes tapant totalment l'accés. Vull dir que les coses així d'un partit fastidiar l'altre, bon. Doncs es veu que és històric.
Al segle de nou, la política era, vamos, era pitjor que ara.
Sí. Bé, van cada vegada doncs, els espais més amplis, més il·luminació, primer eren antorxes, primer quan se va celebrar el carrer Major eren antorxes, després va anar la llum de gas, després es va substituir per electricitat, vull dir que la fira va anar creixent, se celebraven jocs florals, que avui en dia doncs, això ja no està en ús. Se celebraven certàmens musicals, vull dir, avui en dia la fira, per nosaltres, doncs, els cavallitos, les atraccions, les traques, les verbenes i suposo que avui en dia les carpes. No?
Mm-hmm. Bueno, clar, tot evoluciona i la fira evoluciona en la societat i llavors el que funciona pues, continua i el que no funciona pues, se queda enrere. No?
Però és curiós que va estar molts anys que no hi havia manera, dos o tres intentones que no funcionava, que no arrencava la fira. Hasta que, o bé pel que van encertar en el lloc de fer-ho a la plaça... Crec que es deia la Constitució en aquell entonces, la Mera. A la plaça de la Constitució. I juntar-la, sobretot, en el tema dels bous, això va ser el que va consolidar o perquè tenia que ser així.
No, és que m'estranya perquè normalment tenir fira era un privilegi i normalment totes les ciutats i viles se barallaven per tenir la fira i demanar al rei o a qui tingués competència en tenir una fira. Pues, poder celebrar la fira setmanal, mensual, i dir que és un privilegi, si no, no podies fer-ho.
Sí, sí. Pues, no va ser un privilegi, ja dic, del Carles II.
Sí, sí, sí.
Cap allà al 1800, crec que va ser la celebració de 1840, que es va renovar, es va tornar a demanar a la reina, a la regent Maria Cristina, que era la mare de l'Alfonso
XII. Sí,
la mare d'Alfonso XII. Es va tornar a demanar i no arrencava. No arrencava. Hasta 1875-76, que ja va ser quan...
L'Alfons XII que va prohibir a les dones estudiar, perquè de fet, mira, avui el llegia de la Nieves Concostrina, una gran historiadora que a la cadena Ser per la tarda a la ventana...
Sí, li he sentit moltes coses en esta dona.
Avui li llegia que comentava, bueno, ja ho sabia de fa temps, però avui vull recordar llegint-li, que hi havia tres dones a Barcelona que estudiaven Medicina i Alfonso XII va prohibir-los que poguessin estudiar. Potser van acabar la carrera perquè ja l'havien començat, però bueno, en Alfonso XII se va prohibir l'accés de la dona a la universitat.
I dones que penso, investigadores, i penso en la Madame Curie, primer era l'home el que tenia que signar tot.
Bé, clar.
Era l'home. O ja no, en el món científic, en el món artístic, pintores, que no podien firmar els quadres, tenien que posar... O publicacions en literatura. Ara recordo la... Fernán Caballero era una dona,
però
firmava els llibres Fernán Caballero.
Sí, sí,
era Cecília Bodefaber, crec que era. Vull dir que la dona tenia... Jo antes he dit que les paraules són molt importants. I la Cecília Bodefaber, crec que era aquest nom, si m'equivoco.
Ja m'ho rectificarà algú, pel carrer algú m'ho ho dirà.
Cecília, crec que era Cecília Bodefaber. El seu nom amagat. No figurava enlloc, ella, Fernán Caballero.
Sí, sí.
Fernán Caballero.
O tenia que firmar l'home.
O l'home, sí.
O la dona se li pagava la meitat, només pel simple fet de ser dona.
Aquí es podia produir el que tu dius, de negociar, de dir, bueno, jo poso la firma, però... a mi és el 90% per mi, per tu el 10%.
Sí, no? I Marie Curie, que si no recordo malament va tenir dos Nobels, no?
Dos Nobels. Sí, Madame Curie va tenir
dos Nobels. Sí, sí.
Sí, sí, sí.
Que era ja d'ascendència polaca, no? I va anar a França.
Sí, jo he llegit diverses coses sobre... Però
una vida molt interessant. Que va morir per la radiació, si no recordo malament.
Sí.
A Europa les dones també han estat discriminades moltes vegades, però no tant com Espanya, que ha sigut Espanya més una societat més masclista en aquest sentit. Penso que ja de temps no ens queda molt,
però sí,
Cristian, ja.
Ja quasi m'ho està dient diverses notícies i no res, gràcies per informar-nos com tots els dies. Volies dir alguna cosa, Marita?
No, vull dir que era simplement el tema de treure el tema de la història d'una mica, de la
clar.
Història de la fira, doncs era perquè la gent sapigués una mica d'on venim.
Clar, clar.
El que tenim ara no és el que serà d'aquí 100 anys.
Canviarà tot.
Entonces anirà tot en intel·ligències artificials.
Farem la fira en intel·ligència artificial.
Farem una fira que des d'algun lloc, però si la mirem...
I el que m'he après tots, escoltant a Marita. Hi ha molta gent que mos escolta, vull dir, jo em trobo molta gent, igual que Marita, Toni, Alejandro, tal.
Tots.
Que mos diuen, no? Que hi ha gent que mos escolta, no? I comenten. I la veritat que la nostra opinió poden estar més d'acord o menys d'acord, com no pot ser d'altra manera. Però jo crec que aportem a vegades uns punts de vista, aportem informació que pot ser interessant.
I reconeguem que a vegades mos equivoquem.
Bé, clar, jo
primer. Perquè improvisem molt també. No t'atrevixes a parlar de... d'un tema si no saps res de res de res. Jo no podria haver parlat una miqueta de lo que va ser la fira si no tingués uns coneixements una miqueta superficials. Però de tota manera, qui vulgui saber una miqueta més de la fira...
Que estudia.
Que estudie. Com li diuen, l'historiador Rafael García,
sí.
José Rafael García, té una publicació sobre punts històrics de Vinaròs i hi ha un capítol dedicat una mica a lo de la fira.
Molt bé, doncs està aquí i no res, tornem el següent dimecres, no? Suposo?
Fins lo proper dimecres.
Fins lo proper dimecres.
Vale, adeu a tots.
Adeu. Toing, 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 dic, toing, dic, toing, 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 dic, toing, dic, toing, 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 dic, toing, toing, toing.